Saps què és versió RAC1?
Sí, és fantàstico. És una pregunta molt interessant.
Cada tarda, de 4 a 7...
No m'hagas reír, por favor.
Versió RAC1.
Ho van descobrir les cianobactèries fa 2.300 milions d'anys.
Amb Toni Clapés.
Se'n fot de la veritat. Li és igual.
La versió autèntica.
Si mengeu menys, viureu més. És un consell que us dono gratis.
Professor Ponset, bona tarda.
Molt bona tarda, sí.
Jo he seguit el consell. Cada dia menjo menys i no sé si viuré més, però això sí, estic més prim.
És un descobriment recent i jo m'alegro molt. Ara estic vivint sobretot a Pineda de Mar i surto els matins al balcó i veig la gent que fa jogging. Sí. Gent de 50 anys o de 60 anys. I és molt curiós, perquè jo me'n recordo quan era petit, quan més dioptries tenies, quan més lleig eres, quan més petit, més futur acadèmic tenies. I d'una dona ja no te'n parlo. Vull dir, el màxim que podia aspirar, si era una tia buena, era anar al món de la moda o del deport. Bueno, això s'ha canviat radicalment. O sigui, avui se sap científicament que la dieta física, la salut física, és un requisit de la salut mental. I és fantàstic, la gent ho comença a creure. Bueno, les dones ja ho creuen de fa molts anys.
Ara ho creiem nosaltres.
Però ara comencem nosaltres.
O sigui, menys a la incorporé sano, ara va una mica al revés, també, no?
Sí, bueno, elles... vull dir, jo me'n recordo sempre de la Lucy... La Lucy és una fòssil, dona, la que vam trobar, que tenia 2 milions d'anys, i era un petit ximpancé. O sigui, i clar, i dius, ostres, com ha canviat, no? Mentre que vas pel carrer i et trobes que de front et venen quantitat de ximpancés mascles que no han canviat gens.
Professor, vostè diu, en el llibre... que, clar, m'ha deixat molt preocupat. Segons diversos estudis de psicòlegs i economistes, la felicitat està en el seu nivell més baix quan tenim 45 anys. Sap quan faig d'aquí un mes, jo?
45.
Per tant, entro en el pitjor moment psicològic, segons explica vostè en el llibre.
És curiós, però és un moment que dura molt poc.
Ah.
Perquè als 45 anys també és quan es mor menys gent. O sigui, la gent no se muere a los 45 años, no se quiere morir. I no em diguis per què, però és així, no? Vull dir que una de les coses que costa d'acceptar és que amb l'edat cada vegada ets més feliç, no menys.
Més.
Més. I inclús les dones. O sigui, és un tema molt, molt seductor, però és així, o sigui, vas acumulant al cervell una quantitat d'actius cognitius de gran valor. Vull dir, un tio de 20 anys o una tia de 20 anys té molt poques coses al cap. No he tingut temps d'acumular actius. Mentre que un tio de 45 anys o una tia de 45 anys hi ha acumulat molts actius, i només triant-los i disfrutant-los i tornant-los a viure pot passar la resta de la seva vida molt més feliç que
però
abans.
Per què diu que el nivell més baix de felicitat és els 45?
No,
quan en principi hi ha molta gent que et diu de 40 a 50 és el millor moment, molta gent que et diu és el millor moment de la teva vida.
Sí, i per exemple s'ha estudiat amb els dos sexes, això, no? I inclús el començament de la menopàusia a les dones, hi ha un 80% de marits que segueixen la dona menopàusica. O sigui, aquells també són menopàusicos en certa manera, no? I ho viuen molt bé. O sigui, jo he vist quantitat de mamis, d'abueles, de iaies que disfruten els seus nets com mai havien disfrutat les seves filles o els seus fills. I és una edat molt sossegada. O sigui, és que pensa que l'infantesa hi ha un sotrac de connexions neuronals impressionant, no? I en acabat, a l'adolescència es dones compte que s'obren moltes connexions, que moltes menys coses aniries millor, i és el que et passa. Però clar, això es afecta a l'organisme. És cap als 40 anys que estàs bé de salut i mentalment, física i mental.
Eduard Ponset publica el que ens passa per dins, un nou llibre de divulgació científica que ja està entre els més venuts en la categoria de no ficció. L'amor, l'èxit social, la por a la mort o l'educació són alguns dels temes que aborda i que tot seguit repassarem amb ell. Abans, però, ahir va començar la 17a temporada del programa Redes, que vostè dirigeix i presenta a Televisió Espanyola. Ahir entrevistaven una neurocientífica, Daphne Valier, que li explicava alguns beneficis dels videojocs. Recordem-ho.
Daphne, és fantàstico saber, gracias a ti, que los que juegan a videojuegos obtienen mejores resultados que los que no juegan a videojuegos. ¿Pasa esto con todos los videojuegos o solamente con algunos? ¿Es general esto?
Me has planteado una muy buena pregunta. Nuestro estudio demuestra que los distintos videojuegos tienen efectos diferentes en el cerebro. Al estudiar estos juegos, hemos descubierto que repercuten de un modo profundamente beneficioso en varias habilidades distintas, como por ejemplo la agudeza visual o la capacidad de prestar atención. Es decir, en varios aspectos de nuestro razonamiento cognitivo. Por eso hemos empezado a interesarnos muchísimo por estos juegos. Queremos comprender qué componentes de estos juegos provocan todos estos cambios positivos, y así podremos aprovecharlos y crear juegos que estén específicamente diseñados para la rehabilitación de pacientes, por ejemplo, tras un ictus, o bien para fines educativos.
Escoltàvem a Eduard Ponset i escoltàvem a Montse Llussà fent el doblatge.
Tot i que aquell dia, Eduard, no estàvem junts perquè encara estava rehabilitant-se de la cama.
És veritat, vaig relliscar amb un piset molt petit, sol, i em vaig trencar la tíbia i el peroné. O sigui,
però l'he vist...
Sí,
molt bé.
Prou bé.
Em van posar uns tornillos dintre, em van tancar amb uns punts, me'ls van tornar a obrir.
Bueno, tampoc...
Està bé.
No vol que ens maregem, tampoc caldria...
La medicina d'avui.
Sí, jo he de dir una cosa, després de fer aquest reportatge, se'm va quedar molt gravat això dels videojocs, que comenta del Call of Duty, per exemple, sí. No? Que és aquest de guerra, sí. És de guerra extrema i és molt violent. Me'n vaig comprar un, li asseguro, l'endemà, perquè vaig dir això de la concentració i l'agudesa visual és necessària per tots, sí. I ahir el vaig estrenar, i és del desembarcament de Normandia, o sigui, molt, molt pacífic, com es pot imaginar, però va molt bé, perquè has d'estar molt atent en jugar, i em va impressionar molt que aquesta senyora recomanés anar jugant de tant en quant en aquests jocs.
No? Es nota amb el que dius, que estàs acostumada a passar d'una plataforma a una altra. Jo els hi dic a moltes mamis que em paren al carrer preguntant-me si tindrien que deixar els seus fills i les seves filles jugar amb els videojocs violents, no? I clar, jo sempre els he dit que sí, que és com entrar en otro universo, o sea, és entrar literalment en un altre univers, és com aprendre un altre idioma.
Això no vol dir que la persona que jugui, perquè a vegades fins i tot s'ha arribat a dir, que jugui amb uns jocs, videojocs violents, sigui acabi sent una persona violenta.
No necessàriament, no de cap manera. El que és curiós és que hagin comprovat que jocs violents et porten a ser pacífic. Ja, el que està passant amb el cervell és fantàstic, no? És seductor, és impressionant. A mi, si em sap greu anar-me'n, és perquè em perdré quantitat de coses que estan a punt de descobrir-se.
Però si vostè va dir amb el programa de l'OM, que ha estat el diguéssim, el titular d'aquell programa va ser que vostè no moriria perquè no està comprovat que em passi a mi.
No està comprovat, és veritat.
Sí. Aleshores aquí...
Però és veritat que estan passant al cervell coses impressionants. Per exemple, avui ara llegia els diaris,
sí,
que 4 de cada 5 joves estan sense... estan en xomaix, estan parats.
Sí, sí, l'atur.
No tenen treball.
Que d'això en parla el llibre, també.
Clar, i aleshores els neurocientífics t'expliquen clarament que una de les raons principals de que de cada 5 joves, 4 estiguin, almenys que 4 estiguin parats, és perquè realment han après coses que no els interessen. Com em deia un estudiant americà que portava una camiseta que deia "It is not a deficit attention, it is that I am not interested." No, no és que jo tenga un déficit d'atenció, és que no m'interesses. És que lo que me dices, mami, no tiene sentido. No. Bueno, vull dir, la societat que va sortir de la revolució industrial els hi va ensenyar als joves una sèrie de coses que no serveixen per res, mentre que no els hi va ensenyar competències noves i absolutament indispensables, entre les quals hi ha aquesta focalització de l'atenció, que és una de les absolutament necessàries. Una altra és la necessitat de saber comunicar amb els altres, i d'una manera digital. O sigui, no aprendre les maneres de comunicar-se. Tots els temes de les redes socials són importantíssimes. No descobrim res, o sigui, estem abans la ruta de la seda, com jo dic, o eren rutes que ja servien per fer ciutats. La gent intercanviava prejuicios, intercanviava idees, intercanviava coneixements, intercanviava genes. Per què? Perquè al cap de 1000 anys allò es creava una ciutat nova, una civilització nova. Sí. Bueno, ahora lo hacemos en una noche. És la diferència.
Per tant, amb el que vostè em diu, pel que passa a nivell educatiu, també hauríem de canviar, això en aquest cas ho apunta en el llibre, no? De que hauríem, clar, de canviar la manera de fer, la manera d'ensenyar, la manera d'educar les escoles.
És que hem descobert dos grans coses. És un descobriment que es va fer a Anglaterra per una científica anglesa. Jo n'he parlat altres vegades, però és importantíssim. I és el tema del que diuen la plasticitat cerebral. O sigui, és un experiment que es va fer amb els taxistes de Londres, que d'alguna manera, per pura sort, es van donar compte que l'hipocampo, que l'òrgan de la memòria d'aquests taxistes, tenia un volum més gran que el volum del ciutadà promig de Londres. I van dir, bueno, ¿y esto cómo es? I llavors aquesta científica es va passar 4 anys estudiant-ho. I va descobrir que era simplement posar els colzes
a estudiar
un callejero que era impossible i que no acabaven de saber mai. I això els hi va augmentar el... O sigui, què va demostrar això? És que amb l'experiència individual pots transformar l'estructura cerebral. És una història que jo havia vist de petitet dir el contrari. Sempre m'havien dit que quan es tenia que prendre una decisió, no sabies mai si era resultat de la teva genètica o de la teva experiència, de la teva voluntat. I la resposta era la genètica. Bueno, doncs aquesta gent va demostrar que no era la genètica.
Que era la voluntat.
Que era la voluntat.
Ara que parla de la infància, hi ha un apartat del llibre que parla dels primers anys de la vida i diu: dels èxits del nen entre els 0 i els 5 anys depèn el tipus de persona que serà quan sigui adult. Tant ens influencia l'educació, o sigui, el que ens ensenyen de 0 a 5 anys, tan important és?
Clar, és el que diuen la finestra del temps. És un experiment quasi tan important com l'altre que es va fer a la Universitat de Columbia, per un tal Michel, un neuròleg, on van estudiar justament el comportament de nens i nenes entre 4 i 9 anys, els deixaven sols a l'aula, a l'escola, amb un caramelo, un marshmallow, que diuen els americans. Mm. Els deixaven allí al pupitre i li deien, mira, la mestra té que sortir durant 15 minuts, si ets capaç de no menjar-te el caramelo, te'n donaré un altre quan torni. I, bueno, i és divertidíssim. Jo això ho he fet a redes, he copiat el que va passar a la BBC, i la BBC ho havia copiat de Columbia University, on veies a la pobra nena o el pobre nen movent els pells donant-se la volta per no veure el caramelo i resistir millor.
Bueno, per evitar la tentació, no?
Clar, però què passa? Que realment es va comprovar que els nanos que eren capaços de resistir els seus instints primaris, primordials, quan venia l'adolescència resistien la tentació de la droga o d'anar a la discoteca totes les nits, no? Va ser la ventana del tiempo. O sigui que el que això se'ns va demostrar,
sí,
és que el que ens havia demostrat la científica anglesa es tenia que fer amb una determinada edat. Que si no ensenyaves al nano entre 4 i 9 anys, olvídate, perquè no servia de nada.
Vol dir que a partir dels 9 anys ja pots anar explicant que...
Home, et pots incidir. I l'exemple, la gent sempre parla d'en Camus, el Premi Nobel, no? En Camus era un savi, que tenia una mare molt, molt tonta i una àvia més tonta encara. De manera que ell va arribar a l'escola amb totes les possibilitats de ser un tonto. Però va trobar un mestre fantàstic als 12 anys que el va transformar i que va fer d'ell un Premi Nobel. O sigui que sempre pots trobar la persona adequada en un moment donat de la vida. En ciència hi ha una història que tindríem que aprendre els catalans i els espanyols, no? I és que lo que es verdad de un promedio puede no ser lo de un individuo. Que lo que es veritat d'un promig pot no ser-ho d'un individu. I això no ho tindríem que oblidar mai. O sigui, no hi ha verdades absolutes. Des dels anys 20, amb la física quàntica, la gran ensenyança de la ciència ha sigut aquesta modèstia de que un savi com en Newton vingui i et digui que el tiempo es absoluto y es el mismo para todo el mundo, i uns anyets després vingui un que es diu Einstein que diu, no, és absolutament lo contrari, no? O sigui, el tiempo es relativo y depende de la massa energètica en la que estés. O sigui que és algo que nosaltres, com catalans i espanyols, ens ha costat encara particularment més. Aprendre a renunciar a les idees que creiem eternes i que creiem que eren bones per sempre. Amb els amics empresaris ja sempre els hi dic, oye, con esta cara de palo no vas a ir a ninguna parte. Va a quebrar tu empresa. Porque tienes que cambiar. Tens que aprendre a canviar amb la crisi. I ens costa molt.
Ara que parla de la crisi, vostè és màster en econòmiques per la Universitat de Londres. Va exercir com a director econòmic per l'Amèrica Llatina de The Economist. Va col·laborar amb l'FMI als Estats Units i Haití. I també va ser sotsdirector d'Estudis Econòmics del Banc Hispanoamericano. És curiós perquè aquesta faceta d'economista la tenim, en aquest cas, la té com molt, molt guardada, no? No li interessa l'economia o no sé, com és que la té tan apartada i està tan abocat a la ciència? Bueno, perquè l'economia, li pregunto, també és una ciència a dia d'avui o on
som? Sí, absolutament. Sí. No? Clar, jo tinc un Master of Economic Science, o sea, de ciència econòmica, i és una gran transformació que ve. I és un secret que us rogaria que no el digueu a ningú.
A veure, no el direm.
Però estic treballant des de fa 3 anys amb un llibre nou que és una mesculança de ficció i ensaio. O sigui, de ciència i de novel·la. I això és lo normal, és com era abans. Vull dir, el Darwin i companyia, els grans savis, no eren d'una professió determinada. El que tenien era el mètode del pensament científic, que vol dir que simplement una idea que tu suggereixes la comproves per veure si funciona, i si funciona no el canvies de moment, i en canvi si no funciona la canvies. O sigui, és tan senzill com esto, no? I és molt curiós, però hi ha hagut grans novel·listes espanyols que sabien algo d'història i han sigut capaços d'escriure novel·les de ficció històriques. O sigui, perquè això coneixien les dues coses, com fer una novel·la i sabien d'història. Però no sabien de ciència. I aleshores el que hem tingut és una enorme dificultat en trobar novel·les de ficció científiques, de la mateixa manera que les tenim històriques.
Vostè deia, és economista. Actualment, a nivell econòmic, anem bé, no anem bé? Vull dir, em refereixo a tot això que s'està fent, tot això que ens arriba d'Alemanya, en aquest cas de Brussel·les, al voltant de les retallades. Vostè li veu un sentit a tota aquesta manera d'actuar o no ens porta enlloc? O sigui, és un cul de sac, això.
Jo crec que ens porta a la sortida de la crisi. O sigui, vamos a ver, primer es té que tindre ben clar que cualquier tiempo pasado fue peor.
Sí?
Sí. No, el passat és no hi ha per on agafar-lo. O sigui, és un dogmatisme tancat, cruel, bestial. Jo sempre tinc a la memòria la fotografia d'unes mòmies petites de 8 anys, de 10 anys, que al segle XVIII havien sigut oferides a los dioses per a calmar-los i que lloviera. Vull dir, el passado és espantoso. I el que estem fent és sortint d'aquest passat. O sigui, què ens ha passat a nosaltres, els espanyols? Espanya és el segon país més endeutat del món. El segon. El primer és Estats Units, però Estats Units se'n fot. Vull dir, Estats Units té una economia que la seva deute deu ser de l'ordre del 20 o del 30% del seu producte, mentre que nosaltres és més del 100% quan sumes la deute pública i privada. O sigui que és un país que és del milagro económico. Jo vaig veure, vull dir, va començar el turisme als anys 60, la construcció, tothom ens donava calés, tothom podies anar a demanar-lo on volguessis, i la banca, tothom et donava cèntims perquè demanaves prestats. Bueno,
ara s'ha acabat, sí.
S'ha acabat i es té que tornar aquests diners. I per això es té que buscar algun sistema no que impideixi el reduir les despeses, sinó que es té que buscar un sistema que, tot i buscant una adequació de les despeses, permeteixi un cert creixement o pensar en
perquè
posar les bases.
Aquest és el problema, no? Que sí. el país no creix. Aquest és el problema que tenim.
Sí, el problema que tenim és que no hi ha quartos. O sigui, aquest és el problema. Que tenim una deute massa gran. O sigui, que tenen raó els que diuen tenim que tornar les deutes perquè si no ens ofegaran, no ens deixaran un cèntim. Però al mateix temps sentem les bases, fem les reformes laborals, les reformes educatives, les reformes de les administracions públiques necessàries per alliberar diners i per poder no sols fixar-nos en retallar.
Canviant de qüestió, avui llegíem a la Contra de la Vanguardia l'història d'una actriu francesa que va patir dos infarts i li van haver de fer un trasplantament de cor. Amb el nou òrgan li canvien els gustos, comença a somiar de forma repetida en un accident de trànsit i té sensacions estranyes com si determinades situacions ja les hagués viscut. S'enamora bojament d'un home i al cap d'un temps descobreix que és el marit de la dona que li va donar el cor, morta en accident de trànsit. Això científicament té alguna... Tindria alguna raó de ser, o això és... En fi, li consta que això pot arribar a passar amb un òrgan d'una altra persona?
Amb tot això, em costava molt creure-hi. Però als anys 20 hi va haver els físics quàntics que van dir unes coses que costava molt creure-les i, sin embargo, eren veritat. Però, en acabat, he vist coses, per exemple... l'efecto placebo, on els metges em deien escolti, no faci cas perquè un medicament li pot canviar alguna cosa la salut, però creure que alguna cosa tingui els mateixos efectes, bueno, doncs resulta que és veritat. O sigui, avui les últimes proves demostren que els antidepressius no són més eficaços que les pastilles placebo, que no porten cap mena de cura, sinó simplement que li fan creure al que les pren que allò la curarà. O sigui que jo estic molt més predisposat que abans a estudiar i a veure les proves de que el que em diuen és veritat. El que diu aquesta senyora, que jo no ho he llegit, bueno, a mi m'agradaria estudiar una mica millor, però sí, d'entrada no tinc per què rebutjar-ho.
No, realment la història és, en fi, recombolesca, però és així.
Sí. Somiava que anava a la Índia quan la que li havia donat el cor, la persona difunta, doncs havia estat a la Índia i havia estat amb aquest senyor. O sigui, clar, és molt curiós.
Sabem, per exemple, és molt curiós, però la concepció que tenim del món, de la Índia, del que fos, està feta de retalls. Està feta de memòries inconexes que m'he inventat moltes vegades. Que no. Jo me'n recordo jo de petit sempre pensava que havíem travessat l'estació de Sants i hi havia hagut un bombardeig a l'estació de Sants, i on la mare em portava corrents, era el final de la guerra, el 1939, em portava corrent saltant vigues i evitant els escombros i la pols. I un dia, parlant amb un gran científic americà que m'explicava la seva història era que li havien bombardejat al final de la Segona Guerra Mundial el seu jardí a Londres, i el seu germà li va dir: venga, hombre, ¿qué estás diciendo? Si nos enviaron a Escocia nuestros padres para evitar els bombardejos. I primer ell deia: ¿qué dices? Mentira, estábamos en Londres. Bueno, no estaven a Londres, o sigui, efectivament ho havia somiat, ho havia... I jo vaig estar pensant, malauradament la meva mare ja havia mort i no li vaig poder preguntar si era veritat o no era veritat la sortida
a Sants,
a l'estació de Sants, però vaja, estic convençut ara de que era mentida.
O sigui que ens enganyem nosaltres mateixos.
Exacte.
Montem la pel·lícula nosaltres mateixos.
Totalment.
Bueno, la pel·lícula és la que en aquest cas podreu llegir en aquest nou llibre de l'Eduard Ponset, Lo que nos pasa por dentro, Un millón de vidas al descubierto. Professor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
Encantat.
I tingui cura amb el peu perquè...
Sí, però abans d'això es malvés aprendre alguna cosa, perquè el fruit d'aquest llibre ha sigut... el fruit d'una recerca que ha durat quasi 3 anys amb 12 psicòlegs que han estat preguntant a la gent el que les passa per dintre, no? I resulta que el que els hi passa per dintre amb quasi un 20% és que o bé estan solitaris, o bé estan tristos, o bé estan estressats, o bé estan incomodats per incapacitats físiques i mentals.
Home, si rasques a tothom... Quan busques i rasques, a tothom ens passa alguna cosa. Vull dir que... Allò el...
I és bo saber-ho, perquè aquestes coses que, les, que no li donàvem ni cap importància abans, avui resulta que la tenen. Sí.
Hem de ser positius, professor?
Sí, jo me'n recordo...
Bueno, com ell, que diu que no es morirà mai.
Sí.
Jo me'n recordo de quan era petit, i a sota del riu Gran, i hi havia els coixos i els mancos, que se'n fotia tothom, i els hi gastaven bromes, els crios, i ostres, i quan a Londres em vaig trobar incapacitat, que no em podia moure, i em van tindre que posar tornillos als peus perquè se m'havia trencat l'anca i no sé què, dius, ostres, que suerte que ara puguem ocupar-nos una miqueta de la gent al que els hi passa això.
Uh-huh. Eduard Ponset, moltíssimes gràcies.
Gràcies. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.